Bon dia, nou pas de l'Ajuntament d'Olot per pacificar el trànsit, especialment en entorns escolars.
L'informatiu del migdia.
La pacificació dels entorns escolars és una obligació que ens hem fixat com a Ajuntament. Aquí sabeu que fa molt pocs mesos es va posar en funcionament també un semàfor precisament en la rotonda que ve de la Canya.
És l'alcalde d'Olot, Pep Berga. El consistori instal·larà semàfors a les zones on hi hagi més perill i posarà baranes a l'exterior dels centres escolars que estiguin al costat de la carretera. El pont de Samenhof, el carrer Pare Roca i el tram de l'avinguda Sant Jordi, tocant a l'escola Bisaroques, seran els espais escollits on firi les primeres accions. De seguida coneixem els detalls de la millora de mobilitat, especialment en els entorns escolars de la ciutat d'Olot. Abans, però, repassem la resta d'actualitat d'aquest dilluns 26 de setembre de 2022 en titulars.
El dia en 4 minuts.
Unió de Pagesos reclama que els caçadors segueixin fent esforços per ajudar-los a minimitzar els danys als camps. Els porcs senglars són els principals enemics del col·lectiu i s'aferren, segons diuen, a l'única eina que tenen per solucionar el problema. Narcís Poc, coordinador territorial del sindicat a Girona, explica que la situació és molt delicada.
Els caçadors han intensificat més el seu temps. Ja sabem que estem demanant esforços, fa temps que l'estan fent. Aquest estiu han fet esforços molt importants per minimitzar danys.
En cultura, la Palmira Collell del barri de Sant Miquel d'Olot ja té el propi capgròs. És el gran homenatge que els veïns han volgut fer a una de les figures més rellevants de la història del barri. La Palmira Collell va morir el 7 de maig de l'any passat a l'edat de 91 anys. L'autor d'aquest capgròs és en Sergi Planes.
Es feia estimar molt. Sempre, pel que m'han explicat els fills i pel que coneixia dels gats, la gent dels gats, una persona que va impulsar molt la festa de Sant Miquel.
I la Llera enceta un nou cicle de tallers creatius. De moment se n'han programat 4 fins al novembre i el primer serà un taller de tints naturals. L'objectiu de la Llera és donar a conèixer oficis tradicionals i formar tothom que s'interessi per aquesta temàtica. Una de les membres de la Llera, Judit Sobirana.
Atenyim tints naturals, o sigui, teixits, agafar, per exemple, fulles de roure o qualsevol altre material natural i fer les tintades.
I en esports, la Unió Esportiva Olot s'entrebanca amb la mateixa pedra. Com la setmana passada, els olotins van tornar a fallar un penal que va canviar el rumb del partit i van acabar perdent. El València Mestalla es va emportar la victòria de l'estadi municipal per 0-2 amb gols de Fran Pérez i Gozalves a la segona meitat. El tècnic de l'Olot és Mànex Mandiola.
Es fútbol, a fin de cuentas, y esto no es como empieza, esto da muchas vueltas. Lo mismo que cuando vas ganando parece que eres alguien y no, y te ponen en tu sitio, y al final acabas en tu sitio.
T'has plantejat ser autosuficient? Pagar menys per la teva factura de llum? T'acompanyem a fer realitat la teva independència energètica. Plaques solars, bateries d'emmagatzematge i carregadors per a vehicles elèctrics. Fes el canvi a l'energia solar amb Bassols Energia.
Moment d'obrir el focus. Repassem l'actualitat de l'àmbit nacional i internacional. Un ferit lleu per un nou apunyalament a Barcelona en una nit de la Mercè més tranquil·la que la resta. La Guàrdia Urbana ha detingut almenys una persona per una baralla que ha acabat amb un ferit per arma blanca a prop de la plaça d'Espanya. Comencen a administrar la quarta dosi de la vacuna del Covid juntament amb la de la grip. Aquest dilluns s'obre la campanya per a les persones que viuen en residències i les més grans de 80 anys. En successos, dos ferits greus per un cotxe que ha saltat la tanca d'una casa a Roses. El cotxe de gamma alta ha acabat al jardí d'una finca particular i els dos ocupants els han hagut de treure del vehicle i traslladar a l'Hospital Josep Trueta de Girona. I en l'àmbit internacional, protagonisme per la victòria de l'extrema dreta de Meloni a Itàlia, que podrà governar amb majoria absoluta. Àmplia victòria a la coalició de dretes, liderada per Giorgia Meloni i la formació neofeixista Germans d'Itàlia.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
A l'apartat meteorològic, després de la pluja caiguda durant aquest cap de setmana, les temperatures a la baixa. Aquesta tarda portarà núvols d'evolució, localitzats sobretot al llarg del Pirineu i cap al quadrant nord-est, entre les comarques de les quals hi ha la Garrotxa. S'esperen alguns ruixats dispersos i poc abundants, més probables cap al Pirineu Oriental. Avançarien també cap al final a la Costa Brava. La cota de neu estarà al voltant dels 2.300 metres, una imatge que en aquestes cotes aquest cap de setmana ja s'hi ha vist neu. Pel que fa a la temperatura, estarà entre els 10 de la mínima i els 20 de màxima. A la comarca de la Garrotxa aquest matí s'han registrat temperatures de mínimes de 8 graus, temperatures que no es veien des de fa molts mesos.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Obrim la carpeta d'aquesta setmana, d'aquest dilluns 26 de setembre de 2022. Comencem parlant del nou pas de l'Ajuntament d'Olot per pacificar el trànsit, especialment en entorns escolars. El consistori instal·larà semàfors a les zones on hi hagi més perill i posarà baranes a l'exterior dels centres escolars que estiguin al costat de la carretera. El pont de Samenhof, el carrer Pare Roca i el tram de l'Avinguda Sant Jordi, tocant a l'escola Viseroques, seran els espais escollits on fer-hi les primeres accions. Aniol Puigvert.
Fa temps que pacificar els entorns escolars era una prioritat pel consistori. La pressió de les associacions de pares i mares i dels col·lectius que defensen un altre tipus de mobilitat hi ha contribuït. De fet, aquest mateix any, l'Ajuntament ha dut a terme diverses accions a l'escola Pla de Dalt, on ha retirat alguns aparcaments, ha pintat passos de vianants i ha instal·lat aparcaments per a bicicletes. També es va introduir un semàfor al costat de l'escola Greda perquè els alumnes provinents de Sant Miquel o d'Olot poguessin creuar aquella rotonda de trànsit dents a totes hores, amb total tranquil·litat. Ara és el torn de l'escola Viseroques. En l'última junta de govern local s'ha aprovat la instal·lació de baranes a l'entorn del centre, al costat de l'Avinguda Sant Jordi, per tal de reduir la perillositat, especialment pels més petits. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, explica, però, que encara queden més llocs per millorar la ciutat.
La pacificació dels entorns escolars és una obligació que ens hem fixat com a Ajuntament. Aquí sabeu que fa molt pocs mesos es va posar en funcionament també un semàfor precisament en la rotonda que ve de la Canya o que ve del centre de la ciutat per incorporar-se a la carretera. Aquest semàfor doncs, ja ha donat molta més tranquil·litat en aquests, però hi ha elements encara de millora en altres llocs.
A part de la pacificació dels entorns escolars, on ja s'hi està treballant, també es vol reduir la pressió del trànsit de la ciutat. En aquest cas, el consistori té preparades dues accions. Per un costat, posar un semàfor abans del pas de vianants del pont de Samenhof, en la zona més propera a la rotonda.
Ens trobem que molts dels alumnes que venen del barri de Sant Miquel i de les Tries i que arriben per aquell costat de carretera i que van a l'escola Viseroques, el millor lloc per travessar doncs, és aquí, precisament a l'alçada del pont. En aquest moment ho fan amb un pas de vianants. Mai ha passat res, però pensem que un semàfor allà donarà molta més seguretat encara, sobretot en aquests alumnes que travessen per aquest punt.
D'altra banda, també es volen introduir més semàfors a la zona del carrer Pare Roca, més properes a l'Avinguda dels Països Catalans. La idea principal és posar-ne una a la cruïlla entre el Pare Roca i el carrer Montsalvatge i l'altra en el pas de vianants posterior. Aquesta semaforització permetrà més seguretat pels vianants, tot i que els semàfors han d'estar molt ben sincronitzats per tal de no crear cues al centre de la ciutat.
Sí, això es respon novament a una nova convocatòria Next Generation a la qual ens podem acollir com a Ajuntament, en aquest cas per pacificació del trànsit a les ciutats. Tots sabeu els problemes que tenim a l'Avinguda Sant Jordi. Anem minimitzant tant com sigui impossible a l'espera de que es construeixi la famosa variant, la famosa carretera que hauria de permetre que els cotxes que arriben a Olot per un costat marxessin per l'altre per una carretera i no pel centre de la ciutat.
A part de les accions que l'Ajuntament vol fer en matèria de seguretat viària, queden molts llocs de la ciutat per millorar. Un dels que s'hi està treballant més és a la zona de l'Avinguda Sant Jordi, un dels trams amb més problemes d'Olot a causa de la densitat viària, sobretot de camions de gran tonatge, i que provoca la indignació dels veïns.
A TAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. TAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. Unió de Pagesos reclama que els caçadors segueixin fent esforços per ajudar-los a minimitzar els danys als camps. Els porcs senglars són els principals enemics del col·lectiu i s'aferren, segons diuen, a l'única eina que tenen per solucionar el problema. Narcís Poc, coordinador territorial del sindicat a Girona, explica que la situació és molt delicada i posa xifres sobre la taula. Es necessita matar el doble o triple de senglars perquè no hi hagi un risc elevat de malmetre els camps.
Ràdio Lot, ara i sempre. Som informació.
Després de l'estira i arronsa entre els caçadors de les comarques gironines i el Departament d'Acció Climàtica, ha començat la temporada de caça. La comunicació prèvia del lloc de les batudes ha estat un dels punts de desacord entre caçadors i departament. Ara els pagesos hi diuen la seva i expliquen que l'inici de la temporada de caça no els ha afectat, però aprofiten per recordar que el problema dels porcs senglars i els danys que provoquen és un greu problema a les comarques gironines. A dia d'avui es necessita incrementar el nombre d'exemplars morts per viure tranquils, com explica Narcís Poc, coordinador territorial d'Unió de Pagesos a Girona.
Però que sí que estàvem a les portes doncs, de tindre problemes de danys al cap d'un mes o així. Per tant, entenem que benvinguda la tornada dels caçadors a la seva afició i al mateix temps a la família, que els caçadors han intensificat més el seu temps. Ja sabem que estem demanant esforç, fa temps que l'estan fent. Aquest estiu han fet esforços molt importants per minimitzar danys i provem de continuar, perquè és que de moment no tenim cap més eina, ningú ens ha ofert cap més eina, ningú planteja cap més recurs.
Ningú de la Generalitat ha fet res, segons Unió de Pagesos, per reduir la població de senglars, un problema que els trastoca la feina i els hi provoca unes greus pèrdues, no només econòmiques, sinó materials. Poc és clar, o s'hi posa fre o els pagesos de les comarques gironines mai podran treballar en condicions.
També entenem que el Departament d'Acció Climàtica doncs, està incorrent en una il·legalitat, que s'hi ve, perquè saben manifestament doncs, que tenen una superpoblació de senglars i que s'hauria de declarar l'emergència cinegètica, tot i que hi hagi llocs allà on s'estan fent actuacions, les actuacions també ho sap el Departament d'Acció Climàtica i així ho reconeix a les reunions, tot i que s'estiguin fent accions i actuacions per part dels caçadors, són insuficients. A Catalunya hem de reduir en un primer any el 70% de la població de senglars, hauríem de rebaixar, això almenys a les comarques de Girona, i l'any següent tindríem exactament el mateix número de senglars sobre la taula. Per tant, hauríem d'estar 2 o 3 anys fent una reducció bestial, matant pràcticament el doble o el triple dels senglars que es maten cada any.
Narcís Poc també explica que s'estan trobant amb casos de pagesos que cedeixen la seva finca a cost zero per desesperació i que no poden aguantar la situació de veure com els senglars els hi destrossen el terreny.
Per aconseguir, al cap de 3 anys, doncs, tindre una població de senglar una mica estabilitzada, els caçadors tindrien senglars de sobres cada any i minimitzarien molt els danys a l'agricultura, perquè cada cop són menys pagesos i et trobes amb pagesos que doncs, es plantegen doncs, abandonar finques perquè, com que els danys són continuats, doncs no hi cuiden res, senzillament no hi cuiden res. Vaig trobar en un cas a les Gavarres d'un agricultor doncs, que, sense pagar cap mena d'arrendament, o sigui, li deixava la finca gratuïtament perquè es mantingués treballada, ell no se'n veia en cor ja de continuar-la treballant perquè no hi havia res mai. Una finca al mig de bosc, que amb uns 5-7 anys, doncs, serà un continu de bosc que no farà de tall a foc, per tant, el bosc no serà d'un costat amb l'altre i continuarem doncs, plorant quan vingui l'hora dels incendis perquè no hi ha gestió forestal, perquè no hi ha... S'ha de gestionar tot.
La temporada de la sembra als camps a les comarques de Girona comença d'aquí poc més d'un mes i des d'Unió de Pagesos esperen que la població de senglars disminueixi en escreix gràcies a un nou esforç dels caçadors. I en la mateixa línia, els pagesos del Ripollès es veuen obligats a comprar bales de palla i farratge, a més del pinso que ja consumeixen habitualment perquè les vaques passin l'hivern. Les altes temperatures d'aquest estiu i la sequera han assecat l'herba dels camps i han provocat que, sobretot a l'agost, les pastures fossin insuficients per alimentar els caps de bestiar. No només per haver de comprar més menjar, sinó per l'encariment derivat de l'alta demanda enfront de la poca oferta de reserves, segons el coordinador d'Unió de Pagesos al Ripollès, Xavier Gironès.
Hem hagut d'encetar doncs, el rebost que teníem per l'hivern abans de temps. Això vol dir que se n'ha hagut de comprar. I el problema és que no és només aquí, és inclús a fora, que també hi ha hagut problemes de sequera i, per tant, hi ha poc menjar. Llavors, què passa? Que el menjar s'encareix perquè n'hi ha poc i, a més, doncs, el transport també s'ha encarit pel tema gasoll i això vol dir uns gastos extres que influiran molt amb el, amb el rendiment final econòmic de lo que és el vedell, que és lo que, o la llet o el que sigui, que és el que ens dona, doncs, la vida.
Es dona la circumstància que les vaques que es trobaven pasturant a les zones altes han avançat la seva baixada.
S'ha avançat perquè les vaques que no estan a la muntanya, les que estan amb a la finca, doncs aquestes vaques no tenen prou menjar i és quan s'ha començat a donar aquest menjar. De tota manera, el problema que hi haurà és la quantitat de menjar. O sigui, no n'hi ha. La gent no en trobem. No en trobem perquè no n'hi ha, no? Perquè no en trobem. I, a més, un preu car.
Amb tot, el coordinador ha recordat que és important tenir el nombre de caps que la finca o les comunals puguin aguantar, perquè en situacions com l'actual, en què hi ha falta de conreus i aliments de compra pel bestiar, no s'hagi d'arribar a l'extrem que calgui sacrificar cap animal.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM. radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Moment de repassar el més destacat de la demarcació de Girona. El jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Ripoll ha acordat presó provisional, comunicada i sense fiança per al detingut per la mort violenta de la seva parella Campdevànol, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La causa queda oberta per assassinat, agressió sexual i maltractament habitual de la dona de 21 anys. Segons fonts judicials, no consten denúncies prèvies relatives al cas. La jove va ser trobada morta aquest dimecres en el pis de Campdevànol, on residia amb la seva parella. Presentava múltiples ferides i contusions a tot el cos i algunes podien ser de dies abans. En l'àmbit de successos, la policia local de Ripoll ha detingut dos individus com presumptes autors d'un robatori amb força i d'ocupació d'immoble. Els agents, amb la col·laboració dels Mossos, han pogut recuperar fins a 41 objectes, com ara diverses ulleres, telèfons mòbils, una tauleta, reproductors MP3, altaveus, bateries i diverses joies, entre les quals anells, arracades i cadenes. Els fets van passar a les 11 de la nit d'aquest dimarts, quan el cos policial va rebre una trucada alertant-los d'un possible robatori en una casa de la zona de la carretera de Sant Joan. Obrim el bloc cultural i parlem de la Llera, que enceta un nou cicle de tallers creatius. De moment se n'han programat 4 fins al novembre i el primer serà un taller de tints naturals. L'objectiu de la Llera és donar a conèixer oficis tradicionals i formar a tothom qui s'interessi per aquesta temàtica. Aquest cap de setmana ja han començat els primers cursos.
L'Associació de Creadors de la Garrotxa és una associació sense ànim de lucre integrada per persones de diferents disciplines dins el camp de la creació. Vol ser un espai d'unió i trobada per tal d'establir una xarxa de contactes i relacions. Entre les activitats que organitzen hi ha l'organització de tallers temàtics sobre aspectes relacionats amb el medi ambient i el reciclatge. El col·lectiu recupera alguns dels oficis antics, com per exemple la creació de tints naturals. Precisament aquest cap de setmana han començat un taller sobre aquesta modalitat de creació. Una de les membres de la Llera és Judit Sobirana.
Atenyim tints naturals, o sigui, teixits, agafar, per exemple, fulles de roure o qualsevol altre material natural i fer les tintades. Per tant, és molt important perquè no és tòxic, són coses que ho fas amb natural i queda molt bonic.
El 22 d'octubre, la mateixa Judit Sobirana farà un taller de reciclatge de roba. El 5 de novembre, Sara Quadrillero farà un taller de costura a mà i pel 17 de novembre està previst un taller de storytelling a càrrec de Zuri Viera. Tallers com aquests ajuden a que la gent valori més els productes i oficis artesanals, els quals poden agafar força de nou en el futur, tal com està la situació econòmica. Aurora Muñoz és una de les membres de l'associació.
Sí que la gent ho comença a valorar molt més i ja ho valoraven, però ara, com que saben, no?, el procés i el que costa, el que hi ha darrere, la sobreproducció que hi ha és inassumible i una de les maneres és, pues, l'artesania. Realment fabricar per el que es necessita i no fabricar per fabricar i aviam si es ven.
Els tallers de la Llera tenen lloc a diferents espais del nucli antic. Aquest cap de setmana el taller de tints ha tingut lloc a la seu de la UAPICS.
I la Palmira Culler del barri de Sant Miquel d'Olot ja té el seu propi capgròs. És el gran homenatge que els veïns han volgut fer a una de les figures més rellevants de la història del barri. La Palmira Culler va morir el 7 de maig de l'any passat a l'edat de 91 anys.
Radiolot.cat, l'actualitat a l'instant, ara i sempre.
Era habitual veure la Palmira no només a Sant Miquel, sinó a qualsevol dels actes que es feien a la ciutat d'Olot. Després de quedar viuda, va decidir participar activament en la vida social i cultural de la capital de la Garrotxa, i així ho va fer fins als seus darrers dies. De fet, a l'edat de 90 anys, encara va desfilar al Ball Pla de Sant Miquel. Aquest any, els veïns del barri han volgut fer-li un homenatge molt especial amb l'estrena d'un capgròs molt fidel a la seva imatge, obra de l'escultor de la festa, Sergi Planes.
El procés, doncs, ha estat el típic modelatge en fang a partir d'unes fotos. També he tingut el contacte tot el rato de la família, que hem estat en contacte, que anaven guiant, i després he procedit a fer el motllo amb escaiola i amb silicona, i ja l'he fet en fibra de vidre, que és un material molt resistent, que també és com vaig fer el gat l'any passat, que alleugerit molt el pes.
L'estrena del capgròs de la Palmira ha estat un dels moments més emotius de la festa del barri de Sant Miquel d'enguany, perquè era una persona molt estimada i va tenir un paper molt actiu a la vida de la zona.
Es feia estimar molt. Sempre, pel que m'han explicat els fills i pel que coneixia dels gats, la gent dels gats, una persona que va impulsar molt la festa de Sant Miquel i sempre l'ha tirat endavant a la seva època, i ara amb els geganters i tota l'associació estan fent un molt bon treball i continuen aquest llegat que van deixar d'anar als gats.
La Palmira Culler va néixer a Santa Pau i al cap de 3 anys els seus pares es van instal·lar en un pis del carrer Fontanella d'Olot, on hi va viure fins que es va casar. Va ser llavors quan es va traslladar al barri de Sant Miquel fins que va morir el 7 de maig de l'any passat amb 91 anys.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur, ara i sempre.
La Unió Esportiva Olot s'entrebanca amb la mateixa pedra. Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Ràdio Olot.
Com la setmana passada, els olotins van tornar a fallar un penal que va canviar el rumb del partit i van acabar perdent. El València de Mestalla es va emportar la victòria de l'estadi municipal per 0-2, amb gols de Ferran Pérez i Gozalves a la segona meitat. A la primera, l'Olot va tenir ocasions, però no va ser efectiu. David Planella.
Ja diuen que qui perdona ho paga, i l'Olot ho està comprovant de primera mà. Per segona setmana consecutiva, l'equip de Mànix Mandiola va tornar a topar amb la mateixa pedra. Va fallar un penal i el rival ho va aprofitar per endur-se la victòria de l'estadi municipal.
Me va dar un bajonazo terrible. Cuando me fallo el penal, la verdad que me lleva un palo muy grande. Y bueno, yo tengo fe en el equipo, ¿no? Pero bueno, también soy consciente que todos los partidos son igualados, o los rivales, no vamos a encontrar rivales fáciles, esta es una categoría ya muy seria, y bueno, seguiremos peleando, y bueno, no podemos dejarnos llevar por momentos puntuales, porque fallamos un penalti o porque fallamos unas ocasiones.
Ho deia Mànix Mandiola, va ser la jugada que va marcar el partit. Només de començar la segona meitat, Josep Sardà va rebre una pilota d'Urri a la frontal, va entrar dins l'àrea i, com la setmana passada al Camp de l'Ebre, va ser objecte de penal. Aquesta vegada la responsabilitat la va assumir Eloi Amagat, el primer llançador de l'equip, però el migcampista també va fallar. Emilio Bernat li va endevinar al costat i va aturar el llançament, que anava a mitja altura, alçant una gran mà. Per tant, del possible 1-0 es va passar al 0-1. I només 3 minuts després del penal fallat va arribar el gol del València Mestalla, obra de Fran Pérez, que es va quedar sol davant de batalla. L'Olot va quedar molt tocat i no va poder reaccionar, ni els 4 canvis que va introduir Mànix Mandiola van servir per canviar la cara de l'equip, que havia creat força ocasions de gol a la primera meitat, amb Ayala, amb Mot i amb Sardà com a grans protagonistes, però que no es va saber refer la segona. De fet, a 6 minuts del final, Pablo Gozalvez va acabar marcant el 0-2 a favor del Mestalla amb un xut al primer pal. Mànix Mandiola analitza així el partit.
Dentro del partido ha habido varias fases. Una primera fase donde nos ha tocado defender, porque ellos movían muy bien la pelota, nos ha costado mucho recuperar, pero también es verdad que cuando hemos empezado a recuperar y a llegar a la portería hemos generado bastantes situaciones para lo que habíamos hecho hasta ahora, y creo que hemos tenido un cuarto de hora donde hemos tenido 4 o 5 ocasiones, buenas ocasiones. No hemos sido capaces, y ya el colmo ha venido cuando en la segunda parte ya no marcamos ni de penalti. Yo creo que ha sido un golpe moral muy fuerte para el equipo, y yo creo que lo hemos pagado muy caro.
Després de quatre jornades, l'Olot encara no ha guanyat. Té 2 punts a la classificació, 2 empats i 2 derrotes i ocupa zona de descens. El tècnic basc continua convençut que aquest no és el lloc de l'equip i demana relativitzar el mal començament de temporada.
És futbol, a fin de cuentas, y esto no es como empieza, esto da muchas vueltas. Lo mismo que cuando vas ganando parece que eres alguien y no, y te ponen en tu sitio. Y al final acabas en tu sitio. Y yo creo que nuestro sitio va a ser bastante más arriba. Entonces, hombre, es un palo de cosas puntuales que hemos visto. Veremos el partido otra vez y intentaremos corregir, ¿no? Pero, a fin de cuentas, la palabra es relativizar todo.
Diumenge que ve, els garrotxins viatjaran a Eivissa per enfrontar-se a la Penya Deportiva a les 12 del migdia.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcasts, TuneIn, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dilluns 26 de setembre. Ara us deixem amb l'actualitat esportiva amb el tercer temps d'en David Planella. Moltes gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.